Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Els jugadors del Barça creuen en la remuntada. A molts encara ens costa creure el que varen veure dimarts a París. Busquem les notícies del dia. José Luis Gil, bona tarda.
Bona tarda, home de poca fe.
Luis Suárez llença un missatge optimista.
L'uruguaià apela a la unitat del vestidor i al treball com a principal ingredient per cimentar la remuntada a la Champions contra el Paris Saint-Germain. Suárez ha repartit en col·lectiu la responsabilitat del 4-0 a París. Respecte a la continuïtat de Luis Enrique, el davanter diu que el vestidor acceptarà la decisió de Lucho, vagi en una o en una altra direcció.
Jorge Sampaoli parla del Barça.
El tècnic del Sevilla s'ha mostrat molt sorprès pel 4-0 de París per afirmar que no hi ha tanta diferència entre Paris Saint-Germain i Barça i per recordar que els blaugranes no van mostrar la seva millor versió al Parc dels Prínceps. Sampaoli ha afegit que ha de ser Luis Enrique qui decideixi el seu futur i que a dia d'avui pensa en el Sevilla, però que demà mai se sap.
Piatti entra en la llista de l'Espanyol per jugar al Bernabéu.
És un dels 19 futbolistes que ha convocat Quique Sánchez Flores per jugar demà al Bernabéu a un quart de cinc, amb la novetat també de Pape Diop. Han quedat fora Marc Navarro i Melendo. El tècnic espanyolista ha descartat pràcticament un canvi de sistema per enfrontar-se als blancs, el que fa guanyar punts a Diego Reyes com a recanvi de Navarro al lateral dret.
I el Real Madrid torna Bale.
El retorn del galès és la gran novetat d'una llista on Zidane ha descartat a Navas, Ramos, Modric i Benzema. Zidane també ha parlat del Barça per dir que una hipotètica eliminació blaugrana a la Champions no té per què tenir incidència en el desenllaç de la Lliga.
La Copa del Rei de bàsquet comença amb polèmica.
Unes passes inexistents a Xermadini i un camp enrere de Llull no assenyalat condemnen a un grandíssim Morabanc Andorra contra el Madrid. Els de Peñarroya van anar guanyant per 16 punts i van tornar a portar els blancs a la pròrroga. Avui entra en escena el Barça, partit de quarts de final contra Unicaja, sense Ribas, Navarro, Lawal, Dolman ni Oleson.
I en motor, Maverick Viñales brilla a les proves d'Austràlia.
Maverick meravella a Phillip Island per marxar d'Austràlia amb els millors cronos de pretemporada. Excepcional actuació, sobretot a les tandes amb pneumàtics tous. Els experts apunten al figuerenc com a dura competència per Rossi a la Yamaha d'aquesta temporada.
Avui comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb el Petón i amb el Toni Freixa. Què estem preguntant a la xarxa, Gil?
Doncs en clau blaugrana hem preguntat com rebreu a l'equip diumenge al Camp Nou en el partit contra el Leganés després de l'1 de París. Apunta, Ballori, apunta. 93% del poble, 93%, home de poca fe, és partidari de perdonar, de rebre amb aplaudiments, amb una ovació, d'animar l'equip, d'estar, de començar a posar els ciments d'aquesta remuntada. En clau blanquiblau us hem demanat la porra del partit de demà, Real Madrid-Espanyol. 75% de copenautes que aposten per la victòria madridista, marcador més repetit, 3-0.
Al final del programa sortejarem avui dues entrades, una entrada doble per anar al Barça-Leganés el proper diumenge al vespre. Gràcies, Gil. Marc Pairès està al control de so. La Sílvia Ortiz a la producció, us parla Joan Batllori. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. La pilota ja roda Esports COPE.
Después de emitir desde Bagdad,
aquí en Bagdad, en la capital de Irak,
la tarde con Ángel Expósito vuelve al Mediterráneo. Por aire, avistando embarcaciones con refugiados. Por tierra, desde un centro de acogida en Palermo y desde su vera en Sicilia, donde la mitad de los habitantes son refugiados y la convivencia es posible.
Y te contaremos sus historias. Los niños que llegan solos.
Este lunes, a partir de las 3, la tarde con Ángel Expósito desde Sicilia.
COPE, referentes que se hacen oír.
La derrota de París ha situat la continuïtat de Luis Enrique al centre del debat. Fins fa 4 dies ningú dubtava de que Luis Enrique seria el que decidiria unilateralment el seu futur. Si el tècnic havia decidit o decideix no seguir, doncs no hi ha debat. Però els darrers esdeveniments i els que estan per venir podrien fer que la junta directiva es replantegi la intenció de renovar el tècnic. De moment, suport a l'entrenador i als jugadors i esperar esdeveniments. Només tindria sentit que Luis Enrique seguís si ell se sent motivat i si els futbolistes estan amb ell. Si la plantilla ha perdut la fe o la confiança en l'entrenador, com venim explicant, no tindria cap sentit.
Joan Batllori, Esports COPE.
COPE, estàs informat.
És divendres i estem a les portes de la jornada 23 a primera divisió. Els partits que més ens interessen, demà a un quart de 5, Real Madrid Espanyol, i diumenge a 3:15, Barça-Leganés. Així que busquem les notícies al voltant d'aquests dos partits, començant per les novetats al Barça. Elena Condis, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Estàvem avui pendents de la presència en un acte benèfic de Luis Suárez per veure quin és el missatge de la plantilla 3 dies després de la derrota a París. Quin és aquest missatge?
D'unió, de confiança i sobretot de fe en que la remuntada és possible. Aquest és el missatge que ha enviat Luis Suárez, el primer jugador que ha donat la cara en un acte benèfic després de la duríssima derrota a París, encara que ha reconegut, això sí, que si l'acte hagués estat ahir o abans ahir, també l'hauria anul·lat, com ja van fer Piqué i Leo Messi el dimecres. Luis Suárez ha reconegut que el vestidor estan molt tocats, que tant els jugadors com el cos tècnic han patit moltíssim aquests dies, però tancat files. Creu que és injust que s'assenyali només a Luis Enrique com l'únic culpable, perquè responsables són tots, i diu Luis Suárez que ara s'han d'aïllar de totes les crítiques i remar tots junts per intentar revertir aquesta situació.
No, bueno, obviamente que los ánimos, como cualquier derrota, duele, es complicado, y más perder así en octavo de Champions es muy, muy difícil. Pero bueno, este equipo creo que es uno de los principales equipos a nivel mundial de que tiene capacidad de revertir este tipo de situaciones y bueno, autoconvencerse de qué calidad tenemos y bueno, culpables somos todos, los jugadores todos, porque hay que asumirlo a nivel grupal, no solamente individual, y no hay que atacar solamente una persona, hay que atacar porque cuando ganamos todo y si perdemos todo.
Motius per creure en la remuntada? N'ha donat alguns Luis Suárez, que és veritat que ha començat l'acte molt seriós, però s'ha anat relaxant. Diu que és una oportunitat única per fer història, que mai ningú ha remuntat un 4-0 en Champions i que s'han d'autoconvèncer, de confiar en ells mateixos, perquè aquest repte majúscul per aquest vestidor és possible.
Si queremos quedar en la historia de este club por revertir situaciones, esta es una linda oportunidad, un lindo desafío que tenemos que afrontar, el de dar vuelta a una eliminatoria que es muy, muy difícil, pero bueno, en el fútbol nada es imposible y bueno, no bajar los brazos, seguir luchando, por más que estos días después de la derrota, obviamente que no podemos, tenemos todo el derecho a estar así, un poco bajoneado, pero ya llegará el momento del cual dejaremos todo por esta camiseta, porque creo que estamos capacitados de dar vuelta a esta situación.
Doncs dolguts per la contundent derrota, però amb la voluntat d'aixecar-se i d'intentar revertir la situació. Què ha dit Luis Suárez sobre el futur del tècnic?
A veure, primer ha defensat a Luis Enrique. Públicament ha mostrat el seu suport al tècnic, ha dit que no han perdut la confiança en ell, però quan se li ha preguntat directament si vol ell, Luis Suárez, que Luis Enrique continuï, l'uruguaià Joan no s'ha mullat demanant la continuïtat del tècnic.
Creo que el entrenador es bastante suficiente, bastante grande, bastante maduro y consciente de qué situaciones está viviendo él, y él sabrá la decisión que tiene tomada o que tomará, y nosotros la vamos a aceptar de todas formas, él siga o él no siga. Eso no lo sé, nunca le pregunté ni le preguntaría, pues el entrenador, y lo que sí, nosotros llevamos casi 3 años, creo, con él y muy a gusto, trabajando contento en el día a día, obviamente que siempre se intercambian opiniones entre jugadores y entrenador, pero porque llevamos 3 años así y pasa en cualquier equipo del mundo.
No es mulla sobre la continuïtat del tècnic com és normal Luis Suárez, que com sabeu es perdrà la final de la Copa del Rei per sanció. Competició li ha mantingut la segona groga que li impedeix jugar aquesta final i hem sabut, Condis, que el Barça esgotarà recursos.
Sí, ja ho va anunciar el club i així és. S'ha anunciat que recorreran al TAT. L'uruguaià Luis Suárez ja va manifestar després del partit contra l'Atlético allò de que ja sabemos cómo va esto, referint-se a l'estament arbitral. Ho considera totalment injust, però avui no ha volgut posar més llenya al foc.
Creo que es una de las pocas veces que se le saca a un jugador en 2 minutos 2 tarjetas amarillas, y de cual la parte de justificarme en la segunda, en la primera, creo que es una falta en la mitad de campo cuando creo que hay muchísimas peores, y bueno, creo que, pero ya cosa del pasado, hay que pensar en lo que viene y lo que pasa en la final, después ya se verá.
Molt bé, tothom és conscient que Luis Suárez no jugarà aquesta final de la Copa del Rei. A nivell esportiu, Helena, que expliquem que l'equip ha tornat a entrenar-se aquest matí.
Sí, després de fer festa ahir per desconnectar, per carregar piles, ara estan centrats en els 4 partits de Lliga abans de la Champions del 8 de març. Primer aquest diumenge contra el Leganés, pot tornar Arda Turan, avui ja ha entrenat, recuperat de la sobrecàrrega a l'abductor. Serà baixa Busquets per sanció, a més dels lesionats Mascherano i Aleix Vidal. Demà últim entrenament a les 11, després parlarà Luis Enrique en roda de premsa, serà interessant escoltar el tècnic.
Interessantíssim, interessantíssim. Gràcies, Condis.
Adéu.
Serà molt interessant sentir demà Luis Enrique, el que diu, i també el Tonito, amb què ho diu. Si Luis Enrique no continua la propera temporada, el nom que ara mateix sona amb més força per substituir-lo és el del tècnic argentí del Sevilla, Jorge Sampaoli. Anaís Martí, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Ha parlat aquest matí.
Sí, i ha contestat sense miraments a un futur en clau blaugrana. Sampaoli assegura que només pensa en el present, un dia a dia que el situa el Sánchez Pizjuán. Això sí, en un futur, diu el tècnic, tot és possible.
Sí, en mi mente está seguir trabajando todos los días para consolidar una idea acá en el club que me trajo a Europa, porque dependerá de un montón de factores que tienen que ver con el día a día. Yo tengo claro que en esta profesión no me genera ninguna expectativa el comentario, sino mi actualidad y mi realidad. Hoy mi realidad y mi actualidad tiene que ver con este club y tratar de esforzarme todo el tiempo para mantenerme en un lugar donde hoy estamos muy bien. Y ojalá que lo podamos hacer. Después el día de mañana nunca se sabe.
No tanca porta Sampaoli. Això sí, també ha dit que el judici i la pressió a la que s'està sotmetent a Luis Enrique no és digna per un entrenador que ha guanyat 8 títols en 2 anys i mig.
Sí, pero esas especulaciones mediáticas un poco egoístas por ahí no tienen la claridad de estar evaluando a alguien que consiguió tantas cosas como el técnico, como Luis Enrique. Me parece que la banca del Barcelona quedará vacante cuando Luis Enrique decida, no cuando alguien piense que se pueda ir por todo lo que logró, me imagino.
Sampaoli també ha donat la seva opinió del que va passar dimarts a París. Diu que li va sorprendre la derrota blaugrana i que es va veure una diferència enorme que no correspon amb el potencial dels dos equips.
Vi al Barcelona con el Alavés, que había conseguido la Copa del Rey el sábado anterior al partido de Champions, y lo vi ganando 6-0 con una amplitud desmedida, y el partido de Champions realmente me sorprendió porque creo que se marcó una diferencia que realmente entre esos dos equipos no existe. Y bueno, pero son partidos de fútbol que se generan en un ámbito de sensaciones emocionales y que generaron la imposibilidad del Barça de mostrar su mejor versión. Indudablemente el rival hizo mucho para que eso suceda.
Aquesta és la seva primera temporada com a entrenador del Sevilla. Sampaoli té contracte per un any més.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Sona Sampaoli i torna a sonar una vegada més Ernesto Valverde. Ens escolta un home que el coneix bé perquè ha jugat recentment a les seves ordres a l'Atlètic Club de Bilbao. És l'actual porter del Leganés, Iago Herrerín. Iago, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal, cómo va todo?
Bien, es una semana un poco extraña para nosotros, pues porque bueno, la semana pasada en un partido importante pues no pudimos sacarlo adelante, y bueno, y esta semana pues nos viene el Barça, que es un partido que sabemos lo que es y que bueno, que es complicado, pero que bueno, tenemos que ir a intentar sacar algo de provecho allí.
Sí, porque estamos todos ahí pendientes de cómo reacciona el Barça después de la derrota en París, pero como tú dices, vosotros venís para vosotros también de una derrota dolorosa en casa contra el Sporting 0-2, porque esa es vuestra liga, Iago, estáis jugándose ahí la vida.
Sí, es cierto que bueno, el otro día pues era un partido muy importante para nosotros, el cual bueno, teníamos mucha confianza en nosotros y no soy yo como queríamos, pero bueno, ya lo pasado está, no podemos pensar en aquello y bueno, todavía estamos fuera del descenso, estamos tranquilos en ese sentido. Y nada, sabemos que tenemos que ahora más que nunca tenemos que apretar. Y bueno, y ahora la verdad es que es un partido que, bueno, para nosotros nos puede servir para bien, para coger confianza y ánimo más allá del resultado que pueda haber. Y bueno, no creo que el Barça llegue muy tocado cuando es un equipo que, bueno, al final sabemos lo que son y quiénes son y que te pueden hacer un roto en cualquier momento.
Le he leído unas declaraciones al míster, a Garitano, diciendo que vais a tener un gran día en el Camp Nou el domingo. ¿Por qué crees que lo dice?
Yo creo que sí, yo creo que, bueno, el tiempo que llevo aquí, cuando igual se nos ha dado como por un equipo vencido o por un equipo muy inferior, pues hemos sacado lo mejor de nosotros y yo creo que, bueno, en ese aspecto sí que que tenemos un poco de confianza en nosotros, porque cuando igual tenemos que llevar el peso del partido, algo nos cuesta un poco más, y en este caso pues sabemos que cómo tenemos que afrontar el partido ahí en el Camp Nou, y yo creo que en ese aspecto es lo que irá a ser.
El Barça, como te decía y como sabes, viene de una derrota muy dolorosa, ha hecho mucho daño la derrota en París por la contundencia y por la imagen. Y claro, el Barça querrá reaccionar el domingo. No sé si vosotros, por ejemplo, hubierais preferido que el Barça hubiera ganado en París 0-2.
No, yo creo que igual, porque la semana pasada en Vitoria le metió un 0-6 o algo así, y luego jugaba entre semana. Yo creo que el Barça no piensa en eso. Yo creo que ellos harán su partido el domingo y no estarán pensando en lo que ha pasado en este caso el martes. Es cierto que para ellos es una derrota muy dura, pero hoy en día, si hay alguien que puede remontar un 4-0, es el Barça. Yo me acuerdo ir con el Athletic Bilbao a jugar una Supercopa allí, habiendo ganado un 4-0, y hasta el minuto 80 de la segunda parte no estábamos tranquilos, y eso que íbamos solamente 1-0. Así que imagínate, es un equipo que tiene que tener mucho respeto a todos los contrarios, y al final es lo que digo, sabemos quiénes son y que no nos van a sorprender en ese aspecto.
O sea, ¿tú le das alguna opción al Barça de remontar ese 4-0 adverso, sí?
Es muy complicado, pero hoy por hoy voy a decir lo mismo. Si hay un equipo el cual puede dar la vuelta a eso, es el Barça. Es cierto que, bueno, es un 4-0 frente a un gran equipo como es el Paris Saint-Germain, y el otro día pues lo demostró. Pero bueno, como te he dicho, el único que hoy por hoy veo que puede dar la vuelta a un resultado tan adverso es el Barça. Luego, lógicamente, el fútbol puede pasar mil cosas y bueno, eso es lo que puede ocurrir.
Más allá de la derrota del otro día, no vienen jugando demasiado bien, por eso desde hace días, ¿eh? No sé si lo vas siguiendo o no, pero...
Sí, la verdad es que sigo mucho fútbol, pero bueno, no están muy bien. De repente otro día 0-6, otro... Al final es cierto que yo creo que la gente se acostumbra a lo bueno, y al final está claro que al Barça se exige mucho. Pero creo que bueno, al final los resultados son los resultados. Llevan unos años terribles de buenos, y al final, pues bueno, cuando parece que igual no te salen dos partidos buenos o una cosa así, pues ya parece que está todo mal hecho, que el equipo ya se está viendo abajo, y no creo. Yo creo que vamos, que hoy por hoy el Barça da el mismo miedo que daba cuando tenía la racha buena, y eso es lo que les hace peligrosos.
Ha hecho tanto daño el partido del otro día que se habla de la continuidad o no de Luis Enrique, que acaba contrato a final de temporada. Igual es el que no quiere seguir, y uno de los nombres que aparecen ahí es el de Valverde, que tú lo conoces porque lo has tenido. ¿Te encajaría?
Sí, a mí esa pregunta me hicieron hace tiempo, y yo he dicho que Valverde para mí está en un grande, que es el Atleti, pero bueno, es cierto que por el estilo de juego, por la filosofía que tiene el Barça de jugar y todo eso, yo creo que Ernesto allí encajaría perfectamente, pues porque al final es un entrenador que tiene las cosas muy claras, tiene una personalidad muy 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 clara también, y al final pues eso es una cosa que ayuda. Yo sé que Miró está muy contento porque al final es su casa, allí estamos todos contentos con él, y bueno, es un entrenador sobre todo que ha conseguido que la gente que juega habitualmente como la que no consigue jugar tan habitualmente pues estén contentos con él, y al final eso es una cosa que hay que hacérselo ver, porque es muy difícil hoy en día en el fútbol eso.
Muy bien. Iago Rerín, un placer. Gracias por atendernos y suerte en lo que resta de temporada. Un abrazo, ¿eh?
Vale, un abrazo. Muchas gracias.
El Barça s'ha d'aixecar de la desfeta a Europa i continuar lluitant per la Lliga.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Camp Nou, Barça Leganés.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella,
Pichi Alonso.
I la col·laboració especial de Luis Ángel Duque.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat.
Hierba Luisa, té verde, angélica. Hace mucho tiempo un hombre en Galicia combinó 11 botánicos seleccionados para crear una receta tan especial que nadie ha querido cambiarla durante generaciones. Desde entonces Rúa Vieja hace que todos podamos seguir disfrutándola. Licor de hierbas Rúa Vieja. Comparte el secreto.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Por ejemplo, fresón de Huelva Doña Rosa, tarrina de 500 gramos, solo 1,95 euros.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Continuen les rebaixes a Ford Covesa.
Aprofita les millors ofertes en seminous.
Ford Fiesta per 9.600 euros.
Ford Focus per 11.500 euros.
Unitats limitades.
I només aquest mes.
A Covesa Badalona.
Covesa Blanes.
Covesa Girona.
Covesa Mataró.
Covesa Mollet.
Covesa Terrassa.
I nou Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
I ara més rebaixat que mai.
Les 3 i 25 i demà un quart de 5 de la tarda al Santiago Bernabéu, Real Madrid Espanyol. Quique Iglesias, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan Bajori, bona tarda.
21 anys sense guanyar l'Espanyol al Bernabéu, a veure què passa demà. D'entrada ja tenim la llista de convocats de l'Espanyol.
19, que estan citats ara a les 4 a Cornellà per després agafar una ve a Sants en destí a la capital d'Espanya. Torna Diop després de la Copa d'Àfrica i d'alguna molèstia física i es recupera per la causa a Pablo Piatti. Entenc jo que per ser titular sí ha rebut l'okay dels neuròlegs. No crec que aquí que arrisqui amb un canvi de sistema a 5 defenses. Vol pujar l'ànim de la gent i que evita el pessimisme.
Què destaquem de la roda de premsa d'aquí, què ha dit?
Mira, sobre aquest pessimisme i sobre això de que fa 21 anys que l'Espanyol no guanya allà, cal recordar que l'Espanyol va guanyar 1-2 amb dos gols de l'Ardín i el lateral dret del Madrid era Quique Sánchez Flores, amb Valdano, crec que jo que estava a la banqueta. En fi, Quique, parlant del Bernabéu de demà.
Bueno, trabajamos en la idea de abandonar ese pesimismo y ese conformismo que tanto hemos hablado, ¿no? Al principio de temporada era pesimismo, parece que tengamos prohibido ser mejores o crecer o creernos que podemos hacerlo mejor. Desde luego no queremos parecernos a ese equipo que no gana durante 21 años, queremos ganar, queremos puntuar, queremos hacer algo diferente, pero evidentemente siempre desde el respeto al rival, porque es que no hay que olvidarse que jugamos contra un equipo campeón de Champions, campeón de Liga, campeón de muchas cosas. A mí en este tipo de escenarios lo que me gusta es crear incertidumbre, es lo que más me gusta, es que el equipo salga y genere incertidumbre al rival.
I per tancar, l'apunt mèdic sobre l'estat de Leo Baptistao. Ja no té tantes molèsties per la tendinitis que pateix, però Baptistao encara en té per molt de temps. Així ho reconeix l'entrenador.
Aún tardan unas semanas. Sigue evolucionando bien. Cada vez el chico se encuentra más optimista. Pero es una lesión que le ha hecho daño a él y que nos ha hecho daño a nosotros, al equipo también. Era uno de nuestros delanteros franquicia y una gran referencia para nosotros. Seguiremos esperando. Pero el chico empieza a sonreír, que es importante. Empieza a sonreír y eso nos hace optimistas.
A veure què tal sona l'11 de l'Espanyol per assaltar el Bernabéu.
A veure, Gil, apunti. Diego López a la porteria, Diego Reyes, David López, Óscar Duarte, Aaron en defensa, Fuego Diop, és al mig del camp dur i fort de Quique, bandes per Hernán i Piatti, jo suposo que si Piatti ha anat a la convocatòria és per jugar, i l'acompanyant de Gerard Moreno, aquí és on tinc el dubte, o Reyes o Jurado, és a dir, que sacrificarà un dels dos, que és els dos jugadors que menys treballen en defensa i el camp del Madrid es pateix habitualment més. Així que Reyes o Jurado acompanyant a Gerard Moreno, així que Caicedo a la banqueta. Molt bé.
Perfecte, vale. Prenc nota, no acabo de tenir clar lo de Diop titular, però bueno, és igual, ens juguem un tallat?
Un cafè al dilluns, va.
Vinga, va, un talladet.
Aquestes són les notícies a l'Espanyol. Quique, gràcies
a
i
tu.
Sort.
Adéu.
Busquem les notícies al Real Madrid. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Joan.
Bueno, tenemos lista en el Real Madrid con muchas novedades, muchas noticias y mucha gente que descansa.
Sí, era previsible, sobre todo teniendo en cuenta los tres partidos que le quedan al Real Madrid en este mes de febrero. Sabíamos que Ramos, ya lo apuntábamos ayer, seguramente iba a ser baja ante el Español, no por un problema grave de lesión, sí por el tema de las molestias que tenía en la cadera derecha, teniendo en cuenta que juegan mañana y que el miércoles vuelven a jugar ese partido aplazado ante el Valencia en Mestalla, pues todo hacía prever que iba a descansar Sergio Ramos, pero también sabíamos que iba a haber rotaciones, así que apunta los hombres que descansan de cara al compromiso de mañana ante el Español sin tener ningún problema, como son Keylor, Modric y Benzema, además del tocado Ramos y los hombres que arrastran molestias como son Danilo y Coentrao. La gran noticia, la vuelta del galés Gareth Bale, casi tres meses después de ser intervenido, volverá a la lista, algo que ha confirmado Zinedine Zidane en rueda de prensa. Ahora habrá que ver si sale de inicio o entra en la segunda parte en función de cómo vaya el transcurso del partido. Yo creo que va a salir de inicio, así que esas son las grandes novedades en la lista de Zinedine Zidane calentita de cara a ese compromiso mañana ante el Español de Barcelona.
Una lista con ausencias importantes, pero ahora me vas a dar el once y seguro que va a sonar muy bien.
Bueno, fíjate, Casilla en la portería, con Carvajal en el lateral derecho, Varane y Pepe como pareja de centrales. Tengo la duda de Marcelo Nacho en el lateral izquierdo, sobre todo por aquello de dar un poquito de descanso al brasileño, que sabes que ha salido recientemente de una lesión muscular. Con Casemiro, el incombustible brasileño Casemiro, Kovacic y Kroos. Y arriba, la duda que te decía, si sale de inicio Bale y si no entraría Lucas Vázquez, con Morata, que ha confirmado que va a ser titular mañana, y Cristiano Ronaldo, al que se verá especialmente bien el español, al que le ha marcado un total de 15 goles desde que está aquí en la Liga Española.
Melchor Ruiz, gracias, un abrazo.
Un abrazo y bona tarda.
Bona tarda. Què ha dit entrenador aquest matí, Gil?
Doncs, home, que ha de gestionar la plantilla, eh? Te'n recordes aquell tall de Luis Enrique parlant de les rotacions? Doncs sí. Ara està content Zidane perquè té pràcticament la totalitat de la plantilla disponible i que ara li toca a ell gestionar-la, perquè és necessari portar homes de refresc a l'equip. I ha celebrat el retorn de Bale a la convocatòria pràcticament com un fitxatge en el mercat d'hivern.
Contento como... pero más que estamos nosotros contentos, yo creo que él sobre todo está muy, muy contento de regresar con el equipo, contento de poder estar con nosotros y volver a jugar, que le da mucha ilusión.
Li ha tornat a prometre minuts a Morata. Demà serà titular, efectivament, no hi és Benzema, però anem a veure a llarg termini si aquesta promesa es compleix o no quan sonen rumors de que Morata marxarà del Madrid a final de temporada. I preguntat, evidentment, com a tècnic del Madrid i com a francès per lo que va passar al Parc dels Prínceps el passat dimarts, no creu que aquest 4-0 tingui incidència en el desenllaç de la Lliga. El Barça continua sent el Barça.
Yo creo que de la segunda no va a cambiar nada. La derrota es que, bueno, es... Ha sido, yo creo que hemos visto a un Paris Saint-Germain muy fuerte y a un Barcelona un poco menos, nada más. Pero como siempre y en el fútbol no es un mensaje. Es que yo siempre digo que hay un partido de vuelta y hay que jugar.
Faltaria més que el tècnic del Madrid cridés a un missatge d'ànims a l'afició blaugrana de cara a la remuntada. Després, en francès, ha dit també que el PSG, segons el seu criteri, sempre ha estat un dels favorits per guanyar la Champions.
Molt bé, analitzem el que pot passar demà a l'estadi Santiago Bernabéu amb un referent perico, el Dani Solsona. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, com ho veus això de demà?
Home, complicat. Quan jugues contra un equip... amb el potencial que té el Madrid, doncs evidentment que és complicat. Però bé, sempre queden esperances, no?, de dir, home, si fem les coses molt bé, ells tampoc tenen un dia molt encertat, el cansanci que poden acumular del partit de Champions, les rotacions, bueno, esperar una mica a veure si són capaços de fer-los mal, no?
Sí, home, com tu dius, per rascar alguna cosa és d'aquells dies que tu has de donar una molt bona versió, que has d'esperar que el Real Madrid no tingui la tarda, però més enllà d'això, quines són les coses que creus que l'Espanyol ha de fer demà especialment bé per rascar alguna cosa del Santiago Bernabéu?
Bueno, jo crec que ha de fer el que ha vingut fent durant un tram gran de la primera volta, no? Que és a dir, un equip que se sent bastant còmode defensant, que tots es repleguen al seu propi terreny de joc, ahir són bastant sòlids i contundents amb un treball molt bo de tot l'equip, i després amb la recuperació de pilota, doncs sortir ràpid i aprofitar els homes que tenim amb aquesta punta de velocitat, no? I amb els espais que pot deixar el Madrid, perquè ja sabem que ells intenten jugar a futbol i també descuiden molt la part defensiva.
Des d'aquest punt de vista, per sortir ràpid, és fonamental la recuperació de Piatti, a veure si encara que sigui amb el casc se'l pot utilitzar, no?
Sí, bueno, el cap, ell que no remati ni una vegada, perquè no remata, és baixet i això, però sí que en punta velocitat i fent diagonals i aprofitant també Hernán Pérez al seu estat, a veure si també, també és ràpid, aprofitar aquests dos jugadors bàsicament, no? Bueno, si som capaços de fer això, jo crec que els hi podem crear problemes, no? I que la defensa sigui sòlida. Tenim un... un antecedent bastant recent de les il·lusions i les esperances que s'havien creat davant del partit del Barça, no? L'Espanyol defensivament era fort, i al final no es van fer bé les coses i el resultat va ser el que va ser, no?
Una última cosa, ja que parles de la defensa, hi ha una baixa important, una altra baixa important, que és la de Marc Navarro. Com creus que s'ha de resoldre això? Perquè hi ha una possibilitat, que és tocar la parella de centrals, David López, Diego Reyes, desplaçar Diego Reyes al lateral, però no sé, perquè és una parella que està funcionant molt bé.
Sí, està funcionant bé aquí a l'eix central i no tan bé en el moment que Reyes va ocupar la part dreta, no? El lateral dret. Ahir ja té moltes més dificultats al donar-se la volta, quan l'encara en l'1 contra 1, no sé, és complicat, perquè Víctor Sánchez tampoc està en condicions. No sé si Javi López està ja, crec que ja està entrenant, però sí, també porta una inactivitat bastant llarga. Doncs és un problema, eh? No sé ara exactament qui posarà en aquesta demarcació, però el recurs que ha anat utilitzant darrerament, quan no hi ha hagut, quan hi havia Víctor Sánchez, Reyes, però crec que no ha anat bé del tot.
Molt bé, veurem què fa demà. Dani Solsona, un plaer, gràcies i molta sort, que vagi bé.
Gracias, buena tarde.
Si en tu cumpleaños no pueden faltar las velas, en el 10º aniversario del Nissan Qashqai no podían faltar condiciones especiales para toda la gama Nissan. Ven a celebrarlo con nosotros del 13 al 18 de febrero a tu concesionario y llévate un Nissan con las mejores condiciones, porque en Nissan el Qashqai cumple años, pero el regalo es para ti. Nissan, Innovation at Excites.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto a todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Esports Cope, un equip guanyador. Informació, debats, opinió, protagonistes.
Saludem Agustí Benedito.
Va ser durillo, molt fort, molt emprenyat, no? Suposo que l'ongot dels culers, quan estàs veient com va anar tot. Però bueno, escolta tu, no hem de perdre l'esperança.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Ja tinc aquí les càpsules Bracafé, la meva màquina Nespresso, càpsules or, càpsules descafeinat. Ja sabeu que les càpsules Bracafé les podeu trobar als millors establiments i franquícies Bracafé. I amb un Bracafé a les mans comencem el debat d'Esports Cope amb el Petón, com cada divendres. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé. No sé si tu igual.
Bueno, és una semana difícil. Una semana difícil.
Dura.
El batacazo es de proporciones enormes.
Es descomunal, pero ahora comentaremos también la diferente reacción de el Madrid y el madridismo ya ante una derrota semejante y la de Barcelona, que a mí me tiene casi dispuesto a escribir un ensayo sobre esa cuestión.
Bueno, siempre ha sido así. Seguro que si esto le hubiera pasado al Madrid, el espíritu Juanito ya estaría en lo más alto.
¿Cómo que si el espíritu Juanito estaría en lo más alto? Un minuto después de la derrota,
sí,
de algún teléfono con muchas terminales, habría salido una recomendación, insinuación, casi orden, diciendo ya no se habla del partido que acaba de terminar. Y una centuria de bien intencionados ayudantes de la causa estarían llenando todos los espacios de comunicación hablando solamente de la remontada. Y yo he visto a barcelonistas y periodistas barcelonistas también sumidos en la más absoluta y total de las depresiones. Este fútbol es una derrota durísima, pero ¿qué es otro partido? ¿Vamos a morir en el campo? No, antes de empezar.
Sí, no, yo creo que a medida que se vaya aproximando la fecha, ya los jugadores empiezan a salir diciendo que van a pelear por remontar y tal, y a medida que se acerque el partido, habrá un poquito más de optimismo, pero el resultado, no nos engañemos, es el que es, Petón, y sobre todo la imagen, no ya del otro día, sino la imagen que venían dando el equipo en las últimas semanas. Por eso tampoco te dan muchos motivos para ser optimista, ¿no?
Tal cual, sí, es verdad. hay quien dice, no, esto se anunciaba y solo tenía que darse el contexto exacto para que pudiera suceder. Bueno, sí, pero también hemos visto la semana anterior meterle 0-6 al finalista de Copa en su estadio. Sí. ¿Cuál de los dos es, ¿Y cuál es la respuesta adecuada?
Bueno,
es verdad que hay errores.
Un Alavés, por eso, con muchos suplentes, que venía de
un partido muy exigente con el Celta. Pero ese mismo equipo del Alavés le había metido 4 al Sporting de Gijón una semana antes. Ese mismo, El de los suplentes, ponlo entre comillas. Quiero decir que al final, hombre, el partido de París obedece a errores del técnico también, de alineación, yo creo. Jugadores extraordinarios, pero sin ritmo ninguno. No le viste hacer en su carrera un cambio, una alteración, un cambio de ritmo a Iniesta todo el partido porque no podía. Directamente sale de una lesión y someter a Busquets y a Iniesta a un duelo físico con tipos como Berratti, como Rabiot, como Matuidi.
Los que parecían aviones, los del PSG, Petón, el otro día.
Era el mismo partido del Bayern hace 2 años o 3 años, con Jai Martínez, aquel que se comió el centro del campo enteramente. Obedece a un análisis meditado. Lo que sucede, ya me lo explicarás tú ahora, si no, pero yo creo que esto va a dejar una herida abierta en el Barcelona que tendrá consecuencias a final de temporada.
Seguro. Hombre, de momento el debate que está sobre la mesa es el futuro del entrenador, que hasta hace 4 días dependía única y exclusivamente de él si quería dejarlo o quería seguir. Y ahora, bueno, ahora ya vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si él quiere seguir. Y luego también vamos a ver, según lo que pase, si la directiva quiere renovarle.
Esa situación va a ser mucho más clara después del partido de vuelta. Tanto por cómo funciona el equipo ese día, para que el abatimiento no sea total, porque puedes tener una derrota, imagínate, ganas 3-1, habiendo alimentado emociones a lo largo del partido, y ya no es lo mismo, lo hemos vivido con el Atlético Madrid y su eliminatoria de Copa, que perdiendo ha salido reforzado el entrenador, el equipo, todo. Pero como la pauta sea la de desaliento que hemos visto en los últimos días, Luis Enrique habrá firmado, yo creo, sus últimos partidos o el comienzo de su última media temporada en el FC Barcelona.
Sí, y ahí hay otro detalle que sabes que venimos contando, se contó en el partidazo, que los jugadores habían perdido bastante la fe y la confianza en el entrenador, entre otras cosas porque intuyen o saben que no va a seguir a final de temporada. Y cuando un vestuario pierde la fe en el técnico, es difícil.
Lo peor, lo contraindicado en la relación de un cuerpo técnico con su plantilla es que estos últimos, los jugadores, sepan que no van a estar al año que viene, los técnicos, porque efectivamente ven que sus actos no van a tener una responsabilidad más allá de lo que dure la presencia de este técnico, que será 3 meses. Pero mira, mientras tanto, si el Barcelona sale eliminado, ¿qué tiene que hacer? ¿Sabes qué me estaba preguntando yo estos días? En fin, vosotros en la redacción tenéis canteristas extraordinarios, filocanteristas. Yo creo que no hay nadie en el mundo que ame la cantera del Barça tanto como Silvia, por ejemplo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero yo me preguntaba, coño, ¿tú crees que en el Barça ahora mismo, mañana, el domingo, jugaría aquel Puyol, alinearían a aquel Puyol que era un 8, un futbolista pundonoroso, dejémoslo ahí?
Difícil.
Un interior derecha en el Barcelona, ¿ves?
Difícil.
Claro, y sin embargo le pusieron y al final ¿qué encontramos? Jugador para la leyenda. Algo que sobrepasa los límites de lo concebible, carismático, pasional. Lo que se está necesitando quizá en partidos así, en temporadas así, en rachas así, en el Barça. ¿No sería bueno ahora, sobre todo si el equipo sale eliminado, ir espigando futbolistas también de los que tienen? No va a valer alguno de los que hay en el fútbol base, no solamente por condiciones técnicas, también anímicas, espirituales. Estamos hablando de buscar un lateral derecho por todo el mundo, joder, pues a lo mejor en la cantera hay que poner un lateral derecho. Camacho debutó en el Real Madrid con 18 años.
A ver, espera que está Toni Freixa.
Ya pensaba que te había rajado.
No, nos ha costado encontrarlo, pero tinc només un parell de minuts, Toni, perquè ets d'anar a Vitoria, on com sabeu s'està jugant la Copa del Rei de bàsquet. Hola, Toni, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Simplement, com estan els ànims després de la patacada dimarts?
Bé. El que va passar dimarts va ser el que pot passar en un terreny de joc quan el rival és superior a tu, però continuem tenint el mateix equip que teníem abans de dimarts, que ha estat capaç de fer tantes i tantes coses, i,
queden 90 minuts per disputar, i tot i ser molt difícil, però és un, també és un repte únic, no? Mai cap equip ha aixecat una eliminatòria 4-0 a Champions, doncs aquest Barça dels rècords té aquest repte, aconseguir un nou rècord.
Sobre el futur de Luis Enrique, el que ha passat dimarts o el que pot acabar passant si el Barça cau eliminat en vuitens de final, en tens cap marca al futur de l'entrenador de Can Barça?
Jo crec que la situació és que serà ell qui decidirà, no tant el club, per la sensació que tinc, pels antecedents també, amb el que ha passat amb altres tècnics. I jo crec que Luis Enrique té absolutament decidit el que farà a final de temporada, amb independència del que passi en aquest partit. O sigui que...
Jo m'atreviria
a afirmar-ho, tot i que no ho sé, o sigui que no vull confondre la gent, no tinc cap informació, però m'atreviria a afirmar que Luis Enrique té molt clar el que farà. El que sí que marcarà el resultat és, evidentment, l'estat d'ànim de l'afició i el que la temporada se'ns faci més llarga o més curta, però no el destí de l'entrenador.
Molt bé, ho haig de deixar aquí, que m'esperen en Vitoria. Petó, Antoni, Feixa, gràcies als dos, eh?
Gràcies, bona tarda.
Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte y otro a los del baloncesto Andorra.
Sí, ahora vamos a eso, ahora. Chao.
Venga, campo atrás.
Adiós. Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Este fin de semana en El Corte Inglés, límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Consigue punto, camisetas, blusas, pantalones y camisas por tan solo 9,99 euros y muchísimas más ofertas para los más rápidos. Recuerda, este fin de semana, límite 48 horas. Solo en El Corte Inglés.
Continuen les rebaixes a Ford Covesa.
Aprofita les millors ofertes en seminous.
Ford Fiesta per 9.600 euros.
Ford Focus per 11.500 euros.
Unitats limitades.
I només aquest mes.
A Covesa Badalona.
Covesa Blanes.
Covesa Girona.
Covesa Mataró.
Covesa Mollet.
Covesa Terrassa.
I nou Covesa Martorell.
Recorda-ho, si vols un Ford,
pensa en Covesa.
I ara més rebaixat que mai.
VEO, el primer torneo de pádel para empresas con networking de Barcelona, al Maresme y alrededores. Entra en www.u-b-o.es e inscríbete en este gran torneo sin precedentes. Inmejorables regalos y dos semanas de competición y actos de networking. Al finalizar, recibiréis un dossier con todos los contactos de empresas y jugadores que participen. Entra en www.u-b-o.es.
Vinga, parlem de bàsquet, anem cap a Vitoria, que ja tenim la primera semifinal de la Copa del Rei definida, la jugaran el Real Madrid i el Baskonia, i avui juga el Barça. Albert Díez, Vitoria, hola, bona tarda.
Hola, Batllori, bona tarda a tothom.
Ara parlem del Barça, del partit d'aquesta nit, però abans imagino que encara s'està comentant allà a Vitoria el final molt polèmic que va tenir el Real Madrid-Andorra d'ahir, no?
Sí, jo crec que el primer que es comenta és el partidàs, no? El partidazo que ens van oferir ahir el Real Madrid i el Morabanc Andorra. El Morabanc Andorra duent el timó del partit des de l'inici, posant contra les cordes el Real Madrid, i efectivament el 86-86 que va dur el partit a la pròrroga, amb accions, per ser suaus diríem, delicades, interpretatives, com són les passes que li va ensenyar l'Asher Madini, que clarament no ho eren, i sobretot el camp enrere a Sergio Llull, que en aquest cas no es va assenyalar i que després va propiciar el triple de Randolph, que amb el 99-93 final, després de la pròrroga, elimina el Morabanc Andorra. Mira, les explicacions de Joan Peñarroya ahir al partidazo, just després d'acabar el partit.
Sin desmerecer en absoluto la victoria del Real Madrid, yo creo que hoy habría sido justo que hubiéramos pasado nosotros.
La imagen es muy clara, hay un campo atrás.
Pues ya está todo, no lo voy a decir yo. Bueno, y la jugada anterior, Asher Madini anota dos puntos y le pitan pasos en una acción que lleva haciéndola toda la temporada y no se los pitan. Es igual, pues final hemos perdido y las valoraciones yo creo que en el último minuto son muy claras para que no las haga el entrenador ni las haga ningún componente del equipo del club.
Bastant clar i contundent, Joan Peñarroya.
Sí, bastant elegant,
Sí,
perquè podia haver estat més àcid, o més contundent.
Sí, al final jo crec que Peñarroya no oblida que l'instant replay que s'aplica per tornar a repassar, a reviure alguna de les jugades que no han quedat clares, no inclou aquest supòsit del camp enrere. Llavors després es pot veure la imatge, veure si Llull controla o no la pilota quan trepitja, però la norma, que és inexacta i incorrecta, segur, que hauria d'ampliar-se i incloure aquest supòsit, segur, però de moment no l'inclou, amb la qual cosa no es pot, entre cometes, rearbitrar. Donem-li molt de valor al que ha fet Morabanc Andorra. Ja en Lliga, el Palacio va forçar la pròrroga davant el Real Madrid, però és que ahir va dominar el partit des de l'inici. És un equip amb un estil de joc clar, jo crec que estan fent una gran feina i és per treure's del barret, tornant a la Copa 21 anys després i caient com va caure davant el Real Madrid.
Sí, doncs una llàstima l'eliminació de l'Andorra i més de la forma en què es va produir. I avui al Barça, Albert, Barça-Unicaja, a veure quina imatge, quina cara ens ofereix el Barça avui.
Mira, tinc davant, Batllori, un full amb un interrogant, un gran interrogant, perquè jo no sé què pensar, què pot fer avui el Barça. Podem fer un 5 amb les baixes, a més per posicions, eh? No estan l'igual, ni Ribas, ni Navarro, ni Dolman, ni Oleson. Oleson, que és un dels pocs i millors defensors que té aquest equip, però jo crec que continua sent el Barça superior. Després això s'ha de demostrar, i ja no ho va demostrar en Lliga davant l'Unicaja de Màlaga, quan va perdre, no? Té l'obligació de passar el Barça, jo crec que si avui es perd, si el Barça no arriba a la final, podem estar parlant dins aquest projecte d'un fi d'etapa, que sembla incoherent, projecte i fi d'etapa. Veurem què passa. Jo ara aposto pel Barça perquè el segueixo, perquè volem que passi el Barça, però és que no ho tinc clar. La dinàmica, i això en una Copa del Rei és molt important, la dinàmica d'Unicaja és bona, ve de guanyar el Real Madrid. Bé, a 9:45 juga el Barça i, clar, no estan els jugadors, algun d'ells que he enumerat i formen part de la columna vertebral, ens hem de fixar en altres. Com és el cas, escolteu el que diu Marcus Ericsson.
Yo estoy motivado como todo el equipo. Vamos a salir muy, muy, muy duros e intentar hacer un buen partido. Tenemos que ir partido a partido, no podemos pensar en lo que va a pasar mañana o domingo. Tenemos que ir, bueno, pensar solo en hoy contra Málaga y hacer un buen partido.
Recordeu el programa a 9:45, 21:30, el partit del Barça, Barça-Unicaja, abans a les 7 al València Herbalife Gran Canària. Atenció també a la dinàmica del conjunt valencià, l'equip que entrena Pedro Martínez. Reitero, com sempre, tot ho podeu seguir, escoltar el Tiempo de Juego aquí a la cadena COPE.
Us seguirem molt atentament. Albert, que vagi bé, gràcies, bona tarda.
Una abraçada, que vagi bé, adeu.
Completem amb l'anàlisi del comentarista COPE, Miguel Ángel Paniagua. Profe, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda, Joan.
Bona tarda. Ara parlem del partit d'avui, del Barça-Unicaja, però abans volia demanar-te la teva opinió per les dues accions polèmiques que van marcar clarament el desenllaç del Real Madrid-Andorra.
Bueno, tu ho has dit, sobretot l'acció de Llull ja és claríssima i la pilota hauria d'haver anat cap a l'Andorra i possiblement amb això guanyar el partit, no? Possiblement l'àrbitre no ho va veure. Jo penso que els àrbitres són molt bons i sempre són imparcials, però sí que penso que la tecnologia, ja que la tenim en el bàsquet i que la tenim implantada des de fa temps, l'hauríem d'ampliar. És a dir, no solament per veure com està el tema del temps i coses així, sinó per accions polèmiques com aquesta, a petició de l'entrenador, perquè és que una acció com aquesta canvia totalment el curs d'un partit, no? I en particular a l'Andorra penso que té tota la raó en sentir-se perjudicat.
I aquesta acció, i una miqueta abans hi ha una altra acció polèmica, que són les passes que li xiulen a Schermadini, que tampoc ho sembla que ho siguin, no?
Però aquesta és més opinable. Ja. O sigui, aquesta jo en directe sí que la vaig veure com a passos, després vaig veure que no. Aquesta és més complicada i per tant, més excusable, no? Però la que no pot ser és l'acció de Llull, perquè aquesta sí que es pot corregir amb tecnologia i sí que es pot corregir amb el ús adequat dels mitjans que tenim a la nostra disposició en l'esport del bàsquet, no? Que no, per exemple, no està encara en el futbol, però en el bàsquet ja ho tenim, doncs és una qüestió d'ampliar i de fer ús de la tecnologia per buscar algo que és essencial, que és la justícia, no? I en aquest sentit, bueno, ahir és que és claríssim, no? Amb una acció com la de Llull, pilota per l'Andorra, és bastant probable que l'Andorra hagués guanyat el partit.
Mm-hmm. Anem al partit d'avui del Barça, profe. Un Barça que bé, no cal dir-ho, arriba a aquesta Copa amb unes circumstàncies molt particulars i molt especials. Sempre el Barça arriba a la Copa com a favorit, però aquesta vegada és evident que no.
No, és evident que no, perquè està donant senyals, i a més bastant clares, de que la cosa no va bé, no? Però, bueno, dit això, jo crec que hem de veure el Barça. Jo deia l'altre dia en Copa Showtime que el Barça ha de donar-nos, com es diu normalment, una prova de vida, no? De que està encara viu, de que té encara batec en el cor i que naturalment és un equip que pot guanyar qualsevol, no? El partit d'avui és una qüestió de veure com estan els jugadors, com està la integració entre els jugadors i l'entrenador. És una qüestió d'actitud també. Podríem perdre perquè l'Unicaja és un bon equip i pot guanyar, i sobretot a un partit, bàsicament a qualsevol. L'altre dia va guanyar el Madrid. Però jo vull veure el Barça. Fins i tot et diria, si perd el partit i juga amb una certa actitud i juga a algo reconocible, jo penso que amb això seria bastant, no? Però, bueno, hem de pensar que el Barça, amb la categoria que té i amb la qualitat que tenen els jugadors, pues ha de guanyar el partit, no? I jo el considero lleugerament favorit en aquest partit contra Unicaja. L'altre seria, i tu ho saps bé, possiblement una situació ja molt, molt complicada per tothom, començant per l'entrenador, no? Si avui el partit es perd d'una manera així, diguéssim, complicada, no? Seria molt, molt, molt difícil mantenir l'entrenador i mantenir mínimament l'estructura de l'equip actual.
Doncs sí, estem davant d'un partit vital, un partit amb una càrrega de transcendència molt bèstia pel Barça, el d'aquesta nit. A veure què passa. Miguel Ángel Paniagua, t'escoltem, gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres, adéu, adéu.
Acabem amb un apunt de motor. Els tests previs al Mundial de Motociclisme que s'han fet a Austràlia deixen un gran nom propi, el de Maverick Viñales. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Bayori? Molt bona tarda. El piloto de Figueras está haciendo una pretemporada espectacular con su Yamaha. Viñales ha acabado los tests de Austràlia con el mejor tiempo por delante de Marc Márquez, segundo, Pedrosa, tercero, Lorenzo, octavo y Valentino Rossi, su compañero en Yamaha, que ha sido undécimo. El piloto catalán, que ya fue el mejor durante los primeros entrenamientos de pretemporada celebrados en Malasia, se mostraba satisfecho por los resultados logrados hasta el momento.
Contento, hemos hecho un gran trabajo hoy, vamos definiendo ya el setup de la moto y parece ser que los dos estamos un paso por delante de los demás y será divertido. Bueno, al final es algo que me motiva, seguro que trabajaré el doble para la carrera de Qatar. Bueno, tanto Marc como yo hemos estado muy similares de ritmo. Marc tiene un gran potencial. Ayer era bastante más rápido y nos hemos acercado en base al ritmo, estamos muy iguales, así que yo creo que tanto él como yo estaremos luchando por la victoria.
Próximos y últimos test de pretemporada, 10 de marzo en Qatar, 2 semanas después, el 26 de marzo, en el mismo circuito de Losail, comenzará el Mundial de Motociclismo.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
Recta final d'Esports Cope, agenda esportiva del cap de setmana. Sílvia Ortiz, bona tarda.
Bona tarda, jornada 26 de la segona divisió. Nàstic Numancia, dissabte a les 6. Girona Mallorca també demà a les 8. Cádiz Reus, diumenge a les 4. Segona B, Cornellà Barça B, dissabte a les 7. Espanyol B, Prat, diumenge a les 5 de la tarda. Són els partits destacats. A la Lliga, Asobal, el Barça, la Sarrep, el Naturgas, la Rioja. Primer contra tercer, demà a les 5 de la tarda. El Freking Granollers juga a Copa EHF, segona jornada de la fase de grups, contra el Midtjylland, diumenge a 7:45. I a l'Eurolliga d'hoquei patins, el Vic juga a la pista del bàsquet. El Barça rep el Merignac. L'Sporting Lisboa rep el Reus Deportiu. I en waterpolo, a la Lliga femenina, tenim un duel de primer contra segon, Sabadell-Mataró, dissabte a les 11. També en waterpolo, el Barceloneta juga Champions a la piscina de l'Eger dissabte a 9:15 a Hongria.
El sorteig de l'entrada doble per anar al Camp Nou, número de l'1 al 5.
El 4.
El 4 correspon a ahir dijous. Preguntàvem, ha de seguir Luis Enrique, número de l'1 al 50.
Quants? El 27.
El 27, per la meitat. El 27 correspon a José Maestra Martínez. José Maestra Martínez ens deia sí, és el jefe infiltrado. José, felicitats. Te'n vas diumenge al Camp Nou. Gil, superstar.
Manda narices Ballori que tenga que ser Petón el que resucite el espíritu de Juanito. Pero bueno, cosas veredes y en ellas credes. Ascolta, Llull trepitja la ratlla i Marc Gasol trepitja l'accelerador. El de Sant Boi, que juga aquest cap de setmana al All-Stars a New Orleans, i com que hi ha 634 quilòmetres entre Memphis i New Orleans, mira, agafo el meu cotxe elèctric, poso sopa de cabra, el ràdio casset o l'equip de música, sí. I vaig
ràdio
fent...
casset no crec, no?
No, ràdio casset no crec. I vaig fent ruta cap a New Orleans, en cotxe. Sí, senyor, felicitats, Marc. Per ser última hora, informa el City, Gabriel Jesús operat amb èxit a Barcelona del peu a càrrec del doctor Ramon Cugat.
Un grande.
Gràcies, Gil.
A vosaltres, lo mejor en lo personal.
Igualment.
Adéu. Adéu.